El primer pas per poder viatjar a Amèrica era aconseguir els diners necessaris per construir el vaixell i finançar l'expedició. Hom dividia el cost del veler en parts com si fossin una mena d'accions que s'afanyaven a adquirir rics i menestrals. D'aquesta manera, es convertien en personers o participants de la fusta. El mateix sistema col·lectiu emprat per finançar la construcció de la nau era sovint adoptat per comprar la càrrega. Els participants a la mota donaven diners al capità perquè comprés mercaderies i esperaven després els beneficis obtinguts amb la venda. Els temps canvien. El pobre pescador de Lloret es va fer patró de barca. El fill del vell patró de barca es converteix en pilot. Ha anat a les millors escoles nàutiques de la zona, a la de Barcelona, a la de Mataró, a la d'Arenys. Ha estudiat de valent, ha fet els seus viatges en pràctiques i ara llueix el seu títol de segon pilot d'altura. Ja pot manar una nau. Buscarà tripulació i els farà signar un extens contracte abans de salpar. Els drets i les obligacions hi quedaran ben definits. El salari, les condicions de pagament, la manutenció... El capità serà la màxima autoritat d'una tripulació, formada per prop de 20 homes, en què impera una estricta jerarquia. El pilot, el contramestre, el fuster, el majordom del capità, el cuiner, els mariners, els mossos, els grumets... Tots treballen per portar a bon port la nau. Una vegada l'embarcació estava a punt i la tripulació a bord, era el moment d'hissar veles, salpar i dirigir el rumb vers Amèrica. Si tot anava bé, per arribar de Lloret a Cuba, a bord d'un vaixell veler, calien unes 8 setmanes. A part de les malalties, eren molts els perills que assetjaven els navegants. Les tempestes, els temporals, els cops de mar... Si el desenllaç era feliç, els mariners agraïen la seva bona sort a la Providència portant exvots en forma de miniatura de vaixell o de pintura i deixant-los com a ofrena a les ermites del poble. De vegades, els perills no venien de la mà de la natura, sinó de la mà de l'home. Moltes naus eren assaltades pels pirates nord-africans o pels corsaris francesos i anglesos. Els vaixells lloretencs no en van ser una excepció. No oblidis, visitant, que l'objectiu d'aquests viatges era purament comercial. Les bodegues de les naus anaven carregades de productes catalans que es transformaven en exòtics productes americans a la tornada. D'aquí cap allà portaven vi, oli, sabó, pastes de sopa, sal, ceràmica, teixits de cotó... I d'allà cap aquí venien carregats amb fusta de caoba, cotó, cacau, sucre, tabac, cafè... canyella, rom... Aquesta activitat comercial també va tenir les seves ombres. No t'amagaré, visitant, la participació catalana en el tràfic d'esclaus i la importància que va tenir el comerç de tasajo, una carn de bou salada i seca que servia d'aliment als esclaus. I ara, visitant, prepara't, perquè baixant aquestes poques escales passarem a la casa del costat, la que vaig comprar jo a la família Terrats, i vaig ajuntar a la que ja teníem. Segueix-me.